Avui aprendrem a alimentar-nos conscientment amb l'Anna Ferrés, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès. Anna, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, Sílvia, gràcies.
Avui ens portes a menjar fora de casa. Anem de restaurant.
Correcte, Sílvia. Avui us proposo sortir de casa, no? Aprofitant que malauradament tenim aquest temps de bonança, doncs poder aprofitar aquests establiments que tenim a fora i aprofitant que sortim, no per sortir a fora, com tradicionalment és com el dia que surto fora vaig a menjar tot allò que no menjo a casa o vaig a tipar-me, no? Vaig a escollir aquells plats més suculents de la carta. Us proposaré diverses alternatives o estratègies per intentar sortir de casa amb una mica de seny.
De criteri, no?
Correcte, sí. Criteri m'agrada com a paraula.
Com a concepte. Això està bé perquè cada vegada hi ha més persones amb problemes digestius i que quan van a menjar fora, sobretot, quan dinen i sopen a casa, no, però quan vas fora, encara que no et passis i no diguis, va, avui que surto, fins baix, encara que no et passis, després acabes amb la panxa inflada o mal de panxa, o sigui que ens n'aniran bé aquests quatre conceptes que ens donis per gaudir de l'àpat fora de casa i després no arrepentir-nos.
Correcte. També és veritat que tenim aquí el factor, no?, que quan sortim fora de casa confiem, no?, en el cuiner-cuinera que ens està manipulant aquells aliments, però com ha cuinat a casa sempre que hi ha aquest plus, no?, de com ho cuino, on ho he comprat, on, com ho he manipulat, i pot haver-hi que aquest punt no el puguem controlar tant.
Tot i els solis, no?, sobretot, a casa no els reutilitzes tant com en un restaurant on alimenten molts comensals i aquells olis tenen tralla.
Exacte, sí. Tot i així també et proposaré un recurs que els usuaris, els oients, potser no ho tenen molt conegut, que es diu Amet.
Amet.
Vale.
I què és?
És un projecte que es diu Alimentació Mediterrània, d'aquí les sigles del programa Amet. És un programa que va impulsar l'Agència de Salut Pública de Catalunya per intentar, pues, això, no?, promocionar una alimentació saludable fora de casa sense perdre, pues, aquesta part saludable. És un projecte que el que fa és distingir alguns restaurants que es volen adherir que puguin justificar que utilitzen alimentació mediterrània. Què volem dir amb això? Pues que la base dels seus plats està feta, pues, a base de verdures i hortalisses fresques i de temporada, que inclou tot una vessant de fruita fresca, de llegums, de fruita seca, de peix blau. Sí? I que, a més, doncs, el que ofereix com a beguda principal acostuma a ser l'aigua. Llavors, aquests establiments o aquests restaurants que es volen adherir passen, doncs, una sèrie de controls, va a l'Agència de Salut Pública, revisa i llavors els dona un segell acreditatiu, que és un xef que aguanta una safata d'un restaurant, i si ens fixem, igual que podem trobar de referències de qualitat d'un restaurant, amb estrelles que ho podem trobar en l'entrada, doncs també hi trobaríem aquest distintiu. Llavors, si algú s'ha interessat, pot buscar aquests restaurants adherits molt fàcilment per internet. Actualment hi ha 757 d'adherits i aquí a Vilafranca també n'hi ha uns quants, i arreu de l'Alt Penedès també. Llavors us animo que us pugueu revisar, si us interessa. És una manera ja segura de poder anar i a consumir, no? Si potser em costa més a mi tenir el criteri de què escullo de la carta, ja tota l'oferta que ja està bastant, bastant treballada.
I segell a banda, què ens diries? Què hem de fer, com hem d'escollir de la carta, del menú, quan mengem fora, quan mengem de restaurant, perquè sigui bo, perquè gaudim i al mateix temps sigui saludable i després no acabem amb mal de panxa o diarrea?
Recuperant una mica el que sempre nosaltres com a nutricionistes intentem vetllar, el famós mètode del plat, sí, que el recordarem una mica per si hi ha algun oient que no hagi estat últimament escoltant-nos. Tindríem el nostre plat estàndard, no busquem ni el plat soper ni el plat de postre, el plat estàndard. La meitat del nostre plat ha d'anar ben guarnit de verdures i hortalisses, de poder ser de temporada i de proximitat. Una quarta part del nostre plat ha de ser de carbohidrats, de tot el que és arròs, pasta, patata, sí? I sempre que puguem, d'integrals. I l'altre quart que ens falta seria més a base de proteïnes, tot el que són els ous, el peix, la carn, sí? Llavors, hauríem d'intentar que quan jo vaig a un restaurant esculli el que esculli de la carta, poder intentar que aquests tres grans grups...
Visualitzar vegin... aquest plat, no? Encara que ens portin un primer i un segon, visualitzar com quedaria posat en un únic plat.
Correcte, totalment. I que molt bon apunt això de podem continuar amb la part més tradicional d'un primer plat, un segon, un postre. Podríem fer, per exemple, vaig a posar un exemple molt, molt aleatori. Podem fer una bona amanida i després acompanyar-ho, per exemple, amb un peix amb unes patates al forn. O podria ser doncs, unes verdures a la brasa o a la planxa i després fer potser un pollastre amb una mica de moniato. O amb una mica d'arròs, o hi haurien moltes alternatives. O fins i tot, una bona opció també, que el que ens atendeix molt a costar quan anem a fora és dir, home, de veritat m'he de demanar una amanida.
Això jo ho menjo a casa.
Exacte, jo ho menjo a casa. I potser podem utilitzar el recurs de la guarnició. No? Potser fer un primer una miqueta més...
Especial.
Correcte, i fer pues, aquesta guarnició, que no siguin les patates fregides més tradicionals, i buscar pues, o una escalivada o una miqueta aquesta amanida que comentàvem, unes verdures a la brasa, o hi ha moltíssimes alternatives no? actualment.
Sovint el problema és que les cartes primen els carbohidrats o les proteïnes, i costa trobar una verdura que et vingui de gust o una amanida capritxosa diferent a la de casa, no?
Sí, això seria cert, Sílvia. Tot i això, no? Us animaria que intentéssim fins i tot poder-ho... Cada vegada hi ha més restaurants que intenten combinar, no? Que en el mateix plat t'ofereixen poder posar-te potser un arròs amb verdures o unes patates amb... Vull dir, que no seria ja només el carbohidrat aquest que comentàvem més pobre, no? O més solitari. També podem tendir, per exemple, d'un llegum. Val? No sempre cal que anem a buscar aquest arròs o aquesta patata o aquesta pasta. Podem buscar un llegum que, a més, ens està portant una gran font de fibra i també ens aporta una mica aquesta part de carbohidrat i de proteïna. I ara mateix els llegums estan espectaculars i cada vegada hi ha receptes més originals. No? Ara tenim l'hummus, que és una molt bona alternativa, que podem buscar-hi bessonets de verdures, de pastanaga, de cogombra, de pebrot, no? fins i tot, i poder fer aquest equilibri que comentàvem fa un moment.
Per tant, quan sortim de casa, intentem mantenir aquests bons hàbits no?, que fem a casa.
Exacte, entenem que és complicat i que no passa res si algun dia doncs, no ho fem, però si tenim una tendència o per la nostra vida laboral o familiar sempre anem a menjar fora, sí que seria molt recomanable intentar mantenir aquests hàbits al llarg dels 7 dies de la setmana.
I Anna, ens acompanyes avui, que justament comença el carnaval... I és dijous gras, dijous llarder...
Sí, correcte, Sílvia. Avui sembla una mica contradictori, no?, el que t'acabo de comentar, d'intentem mantenir aquesta base saludable amb un dijous gras o dijous llarder.
Perquè aquells que segueixen la tradició avui menjaran truites, botifarra d'ou, coca de llardons, molt de llarg.
Sí, exacte, molt, molt de llarg, tu ho has comentat. No està renyit, poder seguir una alimentació saludable. Sí que intentaríem buscar doncs, que aquesta coca de llardons, sí, doncs, per avui, no?, per avui per berenar o per esmorzar, un trosset petitó o de postre, fins i tot, com a substitut ocasional o complement de la fruita o d'un iogurt. Però ja està, ens quedaríem
fins
en avui. Sí, vale? No intentaríem allargar aquesta coca durant tota la resta de la setmana i principis de la següent. Sí? Llavors,
Clar, els temps han canviat, això tenia un sentit, no? Aquest atipar-se, aquesta disbauxa... Fa uns anys, perquè després entrava en la Quaresma i era un període molt estricte, de molta privació, i tot això ja no es compleix.
Sí, antigament, no? Tot aquest període es generava perquè després venia un dejuni, no?, per la Quaresma, i s'intentava que en aquest període d'ingesta poguéssim intentar consumir aquells aliments que m'aportessin molta energia, no?, i bastanta sacietat, d'aquí que estiressin per a aquests aliments tan alts en greixos, una botifarra, aquesta llard, aquest porc, tot aquest aliment, aquest consum pot ser una mica abusiu de carn, no?, que tradicionalment tenia un sentit, però en l'actualitat tot això s'ha anat desdibuixant.
El temps també era diferent, feia més fred, en ple febrer... que no pas ara, que el temps va com va i no fa fred. Tampoc necessites tot aquest port, no?
Totalment, exacte. Ja no necessitem aquesta ingesta de desproporcionada de calories, no?, i d'energia, perquè no, tampoc no la necessitem. Les feines també han canviat, ja no són tan físiques. I
no anirem a llaurar el camp després de tipar-nos de botifarra, truita i llardons.
Totalment. No seria el més recomanable ara mateix.
Però en tot cas, podem menjar truita, botifarra d'ou, coca de llardons, tastar-la, un bocinet, el dia que toca, que seria avui. I ho deixem aquí, Anna?
Sí, sempre amb responsabilitat, i si de tant en tant, doncs en algun moment de l'any, volem refrescar aquests gustos tradicionals d'aquesta època, tampoc passaria res, però, per exemple, la truita, no?, que ja més endavant amb la recepta en parlarem, hi ha mil maneres de fer truita, no cal que ens ancorem sempre a fer una truita de botifarra o d'aquests aliments més típics de l'època.
Una de les truites típiques d'avui també és la de carxofa.
Total.
Aquesta la provaries, no?
Sí. No, i l'altra també, eh? L'altra, menjant amb responsabilitat, absolutament.
Menys quantitat, no?
Correcte.
Ja que parlem de greixos, de llard, de sacietat, el dubte del milió seria: els greixos vegetals són millors que els greixos animals? Si enfrontem uns i altres, qui surt guanyant aquí?
Sílvia, no és una fàcil resposta aquesta. De fet, tindria una mica de matisos, no? Tradicionalment, i ara s'estan posant com molt de moda aquests greixos vegetals per totes les propietats que ens aporten, no? Els greixos insaturats, monoinsaturats, els omegues, no? Aquests famosos.
Ai, els omegues, sí, tenen molt bona premsa.
Exacte, els omega 3, els omega 6, tot això, no? Llavors, fins i tot els EPA i els DHA, que es coneix potser més en la població més infantil, que són aquests greixos essencials que tant perseguim a nivell de nutrició.
I que costa tant d'aconseguir.
Correcte, però si portem una alimentació equilibrada, variada i suficient, no hauríem de patir per tenir dèficits ni carències en aquests nutrients que comentem. Ara bé, Sílvia,
t'has de mullar, Anna, no esquivis.
No tots els greixos vegetals serien saludables. Vale, no sé si ens sonen els greixos tipus l'oli de coco, l'oli de palma, que ara el de palma potser sí que ja ha començat a posar-se una mica més en controvèrsia i veure que
no
ens
interessa. Ara ja sabem que no és tan bo, eh?
Correcte.
Però s'han abusat molt a la indústria alimentària.
Absolutament, però és per un tema purament econòmic.
De costos.
Sí, de costos, i perquè a nivell gustatiu, a nivell de palatabilitat, és molt agraït en boca, i clar, això i gust. Economia, la indústria no ho ha sabut desaprofitar.
I tant.
Però uniríem una mica en aquest sac que parlem a l'oli de coco. L'oli de coco, no?, que actualment, potser sobretot en alimentacions més vegetarianes, veganes, se li està donant com molta sortida. No ens oblidem que és un greix saturat. És un greix de la mateixa categoria que l'oli de palma, tot i ser d'origen vegetal. L'organisme l'entén com un greix de baixa qualitat. Un greix saturat, un greix que podria equivaldre a nivell més químic, parlant, com si fos un greix saturat i un greix d'origen animal. El podríem equivaldre a una llar de porc o a una mantega.
Llavors, igual, sí?
Químicament, sí. A nivell de gust, òbviament, no té res a veure, però a nivell químic, sí, seria un greix saturat, per lo qual aquest punt de greix vegetal, greix animal, greix vegetal, potenciem-lo amb gran mesura i de bona qualitat, perquè jo puc tenir un greix vegetal de molt mala qualitat, uns olis refinats, uns olis recremats, no serien aquests els que buscaríem, o fins i tot, no?, la margarina, que sovint ens la venen com l'alternativa vegetal a la mantega.
Sí, té com aquests aires de més saludable, no?
Correcte, doncs em sap greu comentar que tampoc seria un d'aquests adients, perquè el que estem fent per aconseguir aquesta margarina, per aquest punt untable, no?, que tant ens agrada, i que la mantega no ens ho posa pas fàcil a l'hora de poder-la esparcir potser en una torrada, és que ens estan agafant un oli que de base probablement ja sigui de bona vegetal, de bona qualitat, i químicament el que ens fan és transformar-lo perquè passi a ser un greix saturat. És a dir, un greix insaturat, el transformen a un desaturat. Llavors, menjar margarina i menjar mantega químicament no difereix massa l'un de l'altre. És més, la margarina passaria a ser un greix hidrogenat, no? D'aquests trans que també segurament n'hem sentit a parlar. Llavors no seria recomanable el seu consum habitual.
Per tant, millor mantega sense abusar-ne.
Totalment, sí. La recomanació seria aquesta. Encara que la margarina que puguem trobar ens digui que és d'oli d'oliva o alto oleico o amb omega 3 o totes aquests reclams
publicitats. I tota la caixa sigui verda.
Ah, exacte, sí, sí.
Que també juguen molt amb els colors.
A nivell de publicitat ens poden fer molt de mal, no? Llavors intentaríem i fins i tot... En detriment de la mantega, buscaríem un bon oli d'oliva verge extra, sempre que puguem, per les seves grans propietats que ens està aportant. I també ho podem complementar doncs, amb altres tipus de greixos, de fruits secs o de llavors, no? Que tenim molta tradició de l'oli d'oliva i aquí a territori en tenim molt i és molt agraït, però també podem buscar olis de llavors de molt bona qualitat.
Ara que va tancar és un bon moment, no?, per explorar alternatives saludables.
Totalment. Comentar que aquestes alternatives saludables d'olis de llavors hem d'anar en compte perquè sovint els olis de llavors, posarem per exemple el de girassol, quan jo intento cuinar amb ell, no aguanta tantes altes temperatures. Llavors, tot aquest benefici que em pot aportar, per exemple, de vitamina E, el perdo si el cuino. Vale? Se'n pot cremar aquest oli. Llavors, per cuinar, recomanaríem un bon oli d'oliva i, tot i que no té gaire gust, un oli de girassol per amanir seria molt, molt adient, perquè té més vitamina E que l'oli d'oliva.
Doncs anem al mercat. Sempre que ens visiten les nostres nutricionistes de capçalera ens agrada fer un tomet per les parades del mercat del dissabte i veure que ja som febrer, què trobem?
Ai, aquests mesos d'hivern són una mica justos a l'hora d'anar al mercat, són una mica insípid, poc acolorits, trobem una mica d'oferta limitada, però tot i així... Continuem ara, mes de febrer, amb el remanent aquest de cítrics, no? Tan típics de l'època, tot el que són les mandarines, les taronges, també trobaríem una mica les aranges, la pinya, la llimona, que potser una llimona no ens la menjaríem, però també la tenim a mercat. També trobaríem el kiwi, així com a fruites cítriques. Però l'estrella de que ja comencem a tenir és la maduixa. Ens comença a donar aquest color, aquesta alegria.
Fa il·lusió, no? Quan dius, ja hi ha maduixes.
Exacte.
I ja fa unes setmanes, almenys un parell de setmanes, que ja han arribat.
Sí, tot això, tot i que no serien tant de temporada, potser unes setmanes tan enrere, però aquest clima tan atípic que estem tenint estan afavorint que tot aquest tipus de fruites s'avancin a temporada, no? Comentar que just ara comencen les maduixes i que s'allargaran tranquil·lament fins a finals de primavera i que el moment òptim de la maduixa moltes vegades acostuma a ser març-abril i sobretot els productors del Maresme, que són el gran productor d'aquí de Catalunya, ells sempre diuen que el punt àlgid és a l'abril.
Què podem fer amb la maduixa, a part de menjar-la tal qual?
Ui, amb la maduixa podem tenir molta creativitat, La podem utilitzar, per exemple, en una part de Macedònia, com un a més, no? La podem utilitzar amb unes broquetes de fruita, com a fruita única o combinada, per exemple, amb un plàtan, i després hi podríem posar una xocolata de bona qualitat desfeta per sobre, de més d'un 85% de cacau sense sucres afegits. També la podríem fer cuita o acompanyada amb, per exemple, amb un rostit o amb una carn o amb un peix. La podem fer, per exemple, també amb compota, on la podem tallar a trossets i posar-la amb un iogurt vegetal o amb un iogurt més de vaca o d'ovella o de qualsevol tipus d'animal. També en podem fer fins i tot amb pastissos casolans. Si jo faig un bon pastís casolà amb totes aquestes alternatives que ja vam comentar de sucre, d'utilitzar el dàtil o altres productes que ens endolceixin naturalment, podem decorar el pastís perfectament amb unes maduixes a sobre i queda un pastís molt vistós.
Molts d'aquests aliments de temporada que comentava, sobretot els cítrics, els consumim perquè sabem que ens aporten vitamina C, però em sembla que el que no sabem tan bé és quina fruita és la reina de la vitamina C. Em sembla que ho tenim mal entès.
Sí, correcte. Tradicionalment, no, se li ha fet molta propaganda i molta fama a la taronja com a gran estrella i no la desmereixerem, la taronja és rica en vitamina C, però sí que s'ha de comentar que hi ha fruites cítriques, com el kiwi, la pròpia maduixa que tant estem parlant avui, que en porten bastanta més, o fins i tot tot el que són els fruits vermells, els nabius, en porten molta més que la taronja. Per tant, us animem a que sortim també una mica de la tradicional taronja i aprofitem aquest kiwi o aquestes maduixes que també trobem a mercat ara mateix.
I acabarem a la cuina, cuinant, i en aquest cas, Anna, ens portes un clàssic d'aquest dijous gras, com és la truita de botifarra d'ou.
No podia faltar, Sílvia.
Esclar, esclar.
Doncs bé, agafem paper, llapis o bolígraf i us proposo una truita, N'hi ha moltíssimes i com cada casa una truita. Jo us proposo que fem una truita per 4 persones, aproximadament hi posaríem de 6 a 8 ous, d'una talla mitjana, més o menys, i posaríem una mitja botifarra o una miqueta més d'ou de bona qualitat, que l'aniríem a buscar en un producte de proximitat. Buscaríem també un fesol de Santa Pau, un fesol cuit, aproximadament un bon grapat o uns 70 grams, més o menys generosos. Buscaríem 4 o 5 alls tendres. També buscaríem un julivert fresc, o fins i tot hi ha gent que prefereix posar-hi farigola, un bon oli d'oliva verge, que n'acabem d'estar parlant, i jo no proposo posar-hi sal, perquè la botifarra d'ou ja ve ben condimentada amb la seva pebre, amb la seva sal, però si algú n'hi vol posar, sempre queda com a versió opcional. Com a tota bona truita, comencem batent bé aquests ous, els emulsionem bé perquè ens quedi una truita ben esponjosa i així bastant pujada. Llavors agafaríem, també hi picaríem aquest all i julivert que comentàvem ben menudet, agafaríem una bona paella antiadherent, no?, per intentar evitar que se'ns cremi el producte, posem la botifarra a rodalles, la deixem que es dori una mica, agafi aquest xup-xup, que vagi traient el seu suc. Una vegada la tenim ja amb color, i posaríem aquesta picada d'all i julivert, ho sautegem tot bé, i ja només ens queda afegir l'ou per sobre, i amb una mica de destresa, a poc anar fent la truita, anar girant i que quedi cuita. Llavors això ja també va molt al gust, eh? Si la deixem una miqueta més crueta per dintre, més cuita.
Com l'acompanyem?
Exacte, l'hauríem d'acompanyar aquí d'una bona font vegetal, una amanida d'enciam, de ruca, de canonges, qualsevol d'endívia, fins i tot d'escarola, no?, que ara també comença a venir la temporada. I ja ho tindríem un dinar fantàstic, un sopar fantàstic per avui.
Aquesta truita és millor l'endemà d'haver-la fet? O tant és?
A paladar. Jo crec que a paladar, si em preguntes a nivell individual, per mi sí, una truita d'un dia per l'altre, posa-li de botifarra, posa-li de patata, de carxofa, d'espàrrec. Per mi m'agrada més el dia posterior, però hi haurà qui em debatrà. O qui li agrada m'agrada més acabada de fer.
Sí, sí,
potser
no obrirem aquest meló.
Potser una truita francesa, per exemple, una truita francesa, potser sí és més agraïda
sí,
acabada
sí,
de fer.
Sí, o sigui, feta i menjada, no?
Sí.
No obrirem aquest meló, si la deixem per l'endemà, a cada casa que ho facin com els hi vingui més de gust i tinguin costum. Anna Ferrés, moltes gràcies per aquesta nova entrega de l'alimentació conscient. A més, anem aprenent i anem recordant tots aquests ítems amb vosaltres. Un plaer i bon carnaval.
Moltes gràcies, Sílvia, igualment. Hey, well,